Són les 7. La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Què tal? Bona tarda. Benvinguts a la linterna COPE Catalunya i Andorra en aquest divendres 10 de desembre, un dia, per cert, molt ventós. Farem, com sempre, un repàs de l'actualitat del dia, però abans rebi la salutació de qui us parla, la Montse Rodríguez, amb el José Luis Gil als esports, la Yolanda Bernal als serveis informatius, en Gerdoy Tuñón i l'Héctor García a les vies de so. I avui parlarem dels metges que demanen a Sanitat que acceleri el pla antitabac i li doni força normativa i volen també que prohibeixin fumar, entre d'altres llocs, al cotxe o a les platges. Les societats científiques aplaudeixen que es pugui deixar de fumar als cotxes, com dèiem, terrasses, o que es pugui també pujar l'impost del tabac, però també demanen que les mesures es plasmin en una llei i s'acompanyi de pressupostos. En parlarem amb la presidenta i portaveu de nofumadores.org, Raquel Fernández. Les noves restriccions de vols a causa de la nova variant de la Covid arriben amb un cúmul de reclamacions pendents des de l'inici de la pandèmia. Les cancel·lacions de viatges per l'Omicron tensionen encara més els drets dels passatgers. Què fer si et cancel·len un bitllet i com solucionar la devolució? El Dan Miró és advocat especialista en reclamacions i indemnitzacions per cancel·lacions i retards de vols. I quin és l'error que has d'evitar amb els pagaments de Nadal per no tenir ensurts? Doncs avui en parlarem d'això, perquè cada vegada surten més formes de finançament que incentiven encara més el consum i poden crear una falsa sensació de pagar menys. L'Elisabet Ruiz d'Hortas és professora d'Estudis d'Economia d'Empresa i experta en Educació Financera. Això i molt més des d'ara i fins a les 8 de la tarda aquí a la linterna COPE Catalunya i Andorra. I el que fem, com sempre, abans d'entrar en matèria, és connectar amb el servei català, millor dit, l'Agència Estatal de Meteorologia, per saber exactament quin temps ens espera a les properes hores i sobretot al cap de setmana. La informació des de l'Agència Estatal de Meteorologia la té el Moisés Camunyes. Bona tarda.
Bona tarda. Demà dissabte esperem a Catalunya intervals ennuvolats al terç sud i cels ennuvolats o coberts a la resta, amb precipitacions persistents durant el matí al Pirineu i que tendiran a anar menys a la tarda, amb la cota de neu que d'uns 600 metres anirà pujant a uns 1.400, amb acumulacions al matí de 5 centímetres de neu a partir dels 1.200 metres i de 20 centímetres a la Vall d'Aran. Si parlem de les temperatures, les mínimes no presentaran grans canvis, amb gelades al Pirineu i amb uns valors a les capitals de província que seran de 7 graus a Lleida, de 8 a Barcelona, de 4 a Girona i de 9 a Tarragona, mentre que les temperatures diurnes tendiran a baixar, sobretot a l'est, amb unes màximes de 17 graus a Tarragona, de 16 a Lleida, de 14 a Barcelona i de 13 a Girona. I per últim, el vent serà de l'oest i del nord i tindrem ratxes fortes o molt fortes fins a mitja tarda a l'Empordà i a Malamar i també a cotes altes del Pirineu, al sud de Lleida i a Tarragona, que podran superar als 80 km per hora. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
I ara que molta gent a les 7 de la tarda i 3 minuts està al cotxe o bé marxant de cap de setmana o sortint de la feina o anant a la feina, és el moment de contactar amb el Servei Català del Trànsit per saber com es circula a hores d'ara. L'Eduard Sánchez en té tota la informació. Bona tarda.
Hola, bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments queden encara diferents punts afectats amb retenció. Sí que hem de dir que ha millorat ja del tot la circulació a la P7 a Cambrils, on hi ha hagut un accident aquesta tarda, ja està tot retirat. I el que queda sobretot és la C58 amb lentitud i aturades entre Montcada i el Nus de la Trinitat. També les dues rondes han sentit Besòs amb força intensitat, especialment la ronda litoral, on a més a més hi ha hagut un accident. Hi ha cues encara força compactes entre Zona Franca i la Barceloneta, en sentit Besòs. També pel que fa incidències, hem de dir que a la C55 hi ha hagut un accident a l'altura de Manresa, en sentit sud, en sentit Abrera. Encara queden aturades en aquest punt de la via, tot i que els vehicles ja s'han retirat. I d'altra banda, recordem que queden encara algunes vies afectades per la neu, per les nevades, especialment recordar la C28, que es manté tancat al port de la Bonaigua per risc de llaus. És tot, bona tarda.
I a les 7 de la tarda, 5 minuts, arriba el moment de contactar amb els serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra, amb la companya Yolanda Bernal. Bona tarda, Yolanda.
Hola, bona tarda.
Continua l'assetjament a la família del nen de Canet, que ha demanat fer el 25% de les classes en castellà. Sí, un assetjament aquesta tarda en forma de manifestació, protesta convocada pel Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, a la que s'han sumat unes 300 persones. Han sortit de la Font del Drac, un parc que hi ha a prop de l'escola, i s'han manifestat pel centre de Canet. Una protesta en la que ha participat l'AMPA d'aquesta escola i també diputats de Junts, d'Esquerra i de la CUP. S'han escoltat consignes a favor de l'escola en català i els habituals càntics de feixistes pels que no pensen igual. Manifestació que s'ha fet unes hores després de que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ordenés al govern i a l'escola Turó del Drac protegir el menor i aquesta família. També garantir la normal convivència al centre i al seu entorn. Ana Losada, que és la presidenta de l'Assemblea per una Escola Bilingüe, explica que el cas d'aquesta escola de Canet no és aïllat. Hi ha altres famílies que s'enfronten també a l'aïllament només per demanar que es compleixi una sentència. I hi ha un problema afegit, diu Ana Losada, que és la por a contradir el discurs oficial.
Yo solo he vivido mis carnes. O sea, yo cuando pedí la petición de mi hija, en el chat de los padres había tres reaccionando de forma visceral y el resto estuvieron callados. Y después, al cabo de un tiempo, y muchos de esos padres que estuvieron en silencio, de forma individual, me dieron las gracias. Ese es el problema de Cataluña. El silencio, el miedo.
Mentrestant, la Fiscalia de Barcelona ha obert diligències per determinar si els missatges que s'han difós contra aquesta família de Canet poden suposar un delicte d'incitació a l'odi o discriminació. I el TSJ també ha demanat a l'Educació que demostri que s'està complint el 25% de classes en castellà, com diu la sentència. La Generalitat té 10 dies per lliurar un informe amb les mesures que ha pres.
I canviem de tema ara per parlar dels pacients de la Covid a les UCIs, que s'ha triplicat en les últimes 3 setmanes de Catalunya.
Ara mateix hi ha 214 malalts a cures intensives. Salut reconeix que li preocupa aquest increment. Hi ha prop d'un miler de pacients Covid als hospitals i els contagis no paren de créixer. Més de 4.600 en les últimes 24 hores i un risc de rebrot que s'acosta als 500 punts. Amb aquest panorama i a les portes del Nadal, el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha demanat avui no fer sopars d'empresa. Moltes ja tenien feta la reserva i les estan anul·lant o bé reduint el nombre de comensals. Ens ho ha confirmat el restaurador Josep Reyes.
Ha hagut un cas d'un sopar en concret que havia de ser un determinat número de persones i al final s'han quedat a la meitat. Això sí.
Per cert que Salut ha anunciat que en la propera resolució sobre el passaport Covid plantejaran que sigui obligatori presentar el DNI i es descarta, almenys de moment, que els infants hagin de tenir aquest certificat.
Els treballadors de Nissan a Catalunya pendents de l'empresa xinesa Great Wall Motors.
Com a molt tard, divendres de la setmana que ve, aquesta empresa ha de dir si pren el relleu de Nissan i recol·loca els seus treballadors o si finalment fa marxa enrere. Damunt de la taula hi ha l'última oferta que li han fet els governs central i català perquè ocupi els terrenys que deixarà Nissan. La plantilla, a poc més de 15 dies perquè tanquin les plantes, reconeix que aquesta empresa xinesa és la millor opció de futur. Ens ho han reconegut el Miguel Ruiz, del sindicat USOC, i el Xavier Martí, d'UGT a Nissan.
Darían solución a todo el excedente que va a estar en la calle de los trabajadores de Nissan. Sería una empresa que también podría dar solución al parque y al tejido industrial que se va a perder.
Es un proyecto que bueno, es lo más semblant a lo que estem treballant. Veiem que s'està dilatant en el temps i ara tenim la data del dia 17.
Si finalment Great Wall es retira de la cursa, s'engegaria el pla B. La principal alternativa seria un hub que produeix cotxes elèctrics, però també hi ha damunt de la taula Test Defense, que es dedica al manteniment de tancs, tot i que el govern rebutja aquesta opció.
I Yolanda, el municipi de Calonja, al Baix Empordà, es converteix en el primer poble català llibreter.
Sí, aquesta població de la Costa Brava ha inaugurat avui 7 llibreries al casc antic. Són llibreries de diferents temàtiques. Es tracta d'una iniciativa de l'Ajuntament que busca, per una banda, atreure un turisme cultural de qualitat i, de pas, revitalitzar el nucli antic de la població. Una d'aquestes llibreries que ha obert portes avui és la de l'Eva Salmoral, una llibreria infantil que, com explica l'Eva, vol cobrir el buit que hi havia fins ara.
Especialitat infantil, perquè aquí no n'hi ha cap. La que tenim més a prop és a Girona, i són 35 quilòmetres. I clar, una llibreria que estigués a l'abast del poble.
Per facilitar l'obertura d'aquests negocis, l'Ajuntament els ha cedit locals del centre històric que portaven anys buits, a més de 10.000 euros de subvenció per posar al dia aquests locals. Els nous llibreters també rebran incentius fiscals per garantir la consolidació d'aquests negocis.
I aquí a Barcelona, l'Ajuntament manté la prohibició de llogar habitacions turístiques per a períodes curts, però obre la porta a regular-ho.
Si el que es manté és el veto a llogar habitacions per períodes inferiors a 31 dies, és l'actualització del pla PEUAT que ha aprovat avui el govern municipal després de diferents sentències judicials que obligaven a modificar alguns aspectes. Per tant, només es podran llogar habitacions turístiques durant més d'un mes o si es reconverteix la vivenda d'ús turístic en una llar compartida. La segona tinenta d'alcalde, Janet Sanz, ha dit que aquest pla és una aposta clara per un nou model turístic.
La barra lliure amb el sector turístic a la ciutat de Barcelona és història i que, per tant, el que fa aquesta proposta és controlar, és posar sobre la gestió pública, no, aquesta necessitat d'equilibrar, de buscar un equilibri on tothom tingui dret a la ciutat, a poder-la visitar, però sobretot a poder-hi viure.
El nou pla també preveu prohibir l'obertura de nous habitatges turístics a la zona 2 de la ciutat. Això inclou barris com Fort Pienc, Sagrada Família o Sants, que ja disposen de gairebé 20.000 places.
I notícia per als transportistes sense etiqueta mediambiental perquè podran continuar accedint a la zona de baixes emissions més enllà del 31 de desembre.
Ho podran fer, però amb una condició. Hauran de comprometre's a renovar el seu vehicle o adoptar sistemes homologats per reduir les emissions. Aquest compromís, aquesta declaració responsable s'haurà de fer abans del 31 de gener del 2022 davant de l'administració i serà vàlida fins al 30 de juny de l'any que ve.
Yolanda Bernal, gràcies, bon cap de setmana, fins dilluns.
Igualment, fins dilluns, que vagi bé.
7 de la tarda, 12 minuts, això és la linterna COPE Catalunya i Andorra i encenem la llanterna per parlar amb el senyor Gil. Bona tarda.
Li posem llum a l'actualitat esportiva. Què tal, Montse, companys? Bona tarda.
Molt bé, i espero que el Barça també estigui bé. Ho dic perquè Pamplona i la Europa League estan ja al punt.
I que trobin la llum, també, parlem de llum, que trobin la llum al final d'aquest túnel on s'ha ficat el Futbol Club Barcelona després de l'eliminació en Lliga de Campions davant del Bayern de Munic. No perquè no es veiés venir, que molts blaugranes ho veien venir, aquesta possibilitat, sinó perquè, evidentment, doncs, ara mateix la situació econòmica i esportiva d'aquest Futbol Club Barcelona no és la més desitjada. Reptes a curt termini, a mitjà termini, a curt termini, la represa de la Lliga, diumenge, a Pamplona, a Camp d'Osasuna, amb problemes perquè Xavi composi una convocatòria i un onze inicial, atès que la infermeria blaugrana, després del pas per Munic, s'ha tornat a omplir. Víctor Navarro, actualitzem, bona tarda.
Bona tarda, José Luis. Montse, sí, el Barça sap que ha de guanyar cada partit de Lliga per assegurar estar en la propera Champions, però tot són notícies dolentes per Xavi, almenys en l'aspecte de les lesions. Hi ha dos lesionats més després de la visita a Múnich. Memphis Depay, que té una lesió al bíceps femoral de la cama dreta, no estarà segur contra l'Osasuna, i el problema és gran per Xavi perquè era el nou titular indiscutible de l'equip. L'únic nou que quedarà mateix disponible és Luke de Jong. L'altre és també un titular, Jordi Alba. Té unes molèsties als isquios de la cuixa dreta, ja va jugar contra el Bayern amb molèsties, va forçar en aquell partit i va caure lesionat abans d'acabar la primera meitat. Tampoc estarà al partit contra l'Osasuna i veurem si pogués estar el dia 18 de desembre contra l'Elche. Els dos, això sí, han anat avui a la ciutat esportiva a fer tractament, també Pedri, Bradway i Ansu Fati, a més de Gerard Piqué, que sí que podrà estar a les ordres de Xavi. Avui l'equip tenia festa, però aquests futbolistes han decidit passar per les instal·lacions de Sant Joan Despí. Demà entrenament a les 11 del matí serà l'últim abans d'anar a Pamplona i a les... a un quart de dues de la tarda, roda de premsa de Xavi Hernández en la prèvia del Osasuna-Barça.
Compareixença del tècnic més en fred, després d'haver paït aquesta eliminació en Lliga de Campions. Gràcies, Víctor. Una eliminació que aboca el Barça a l'Europa League. Mm-hmm. Objectiu a mitjà llarg termini. Objectiu definit. Després de l'última reunió de la cúpula esportiva, Laporta, Juste, Jordi Cruyff, Xavi, i és que aquesta Europa League, d'una banda, cas de guanyar-la, donaria dret a jugar a la Lliga de Campions. I donaria accés a la final de la Supercopa d'Europa, això esportivament parlant, i no perdem de vista un altre vessant. Econòmicament parlant, minvaria les pèrdues ara mateix de menys 20 milions d'euros que acumula el Barça després d'aquesta temprana eliminació a la Lliga de Campions.
Quins serien els possibles rivals?
Doncs mira, apuntar que el sorteig és dilluns, un escocès, Glasgow Rangers, un grec, Olympiacos, un portuguès, Sporting de Braga, un croata, el Dinamo de Zagreb, i dos equips italians, Nàpols i Lazio. Òbviament, els italians, els cocos d'aquest bombo, on la resta d'equips doncs, no semblarien un rival que posés en perill la continuïtat del Barça en aquesta Europa League. Un Barça que avui ha perdut un partit.
Sí.
Un partit als despatxos, eh? Avui hi havia reunió dels clubs de la Liga per definir si aprovaven o no l'entrada al futbol espanyol d'aquest fons CBC que ve d'alguna manera doncs, a restituir l'equilibri econòmic dels clubs de futbol espanyol després de la pandèmia. Barça, Madrid i Atlètic de Bilbao estaven en contra i han perdut la votació, perquè només se'ls hi ha afegit l'Ibiza. La resta, 37 equips, han votat a favor d'aquest fons CBC i ara cal veure si Barça, Madrid i Atlètic compleixen la seva promesa de portar aquesta decisió de la Lliga als tribunals tant per la via civil com per la via penal. De moment, el que ens ocupa és aquesta Europa League, aquesta classificació que necessita el Barça per la propera Lliga de Campions, i hem preguntat a la parròquia blaugrana, al nostre compte de Twitter, @esportscope, quin camí veieu més assequible per arribar a la propera edició de la Champions, l'Europa League o la Lliga? La Lliga és l'opció més votada, 56,8%, contra un 43,2% que ha dit que el més fàcil és arribar a la Champions guanyant l'Europa League.
Amb el que m'agrada a mi l'himne de la Champions, com deia avui el Ballori.
No està malament l'himne de l'Europa League, eh? No està malament.
Escolti'm, parlem ara de l'Espanyol. El repte de l'Espanyol és tornar a ser el de Cornellà.
I demostrar per què dels 20 punts que té ara mateix l'equip de Vicente Moreno a la Lliga, 17 els ha assolit al seu estadi, Cornellà Prat. Arriba demà a les 2 de la tarda el Levante, un equip que encara no ha guanyat en aquesta Lliga. Partit trampa, podríem dir alguns. Última hora del conjunt blanc i blau. Quique Iglesias, bona tarda.
Bona tarda. L'Espanyol es concentrarà aquest vespre per jugar demà davant el Llevant a les 2 a Cornellà. La jornada de dissabte començarà doncs amb un Espanyol Llevant, un Llevant que no ha guanyat encara cap partit en aquesta temporada i que va camí de tots els rècords negatius. Ha confirmat, per cert, aquesta setmana el Llevant el seu tercer entrenador de la temporada. Vicente Moreno va començar allà a jugant a les categories inferiors del Llevant, així que li té molt de carinyo a un rival que demà farà doncs la seva aparició a Cornellà amb la necessitat imperiosa de guanyar. Woolley no ha entrenat amb el grup, tampoc Oscar Gil, que és baixa, tampoc Di Mata, que també és baixa, tampoc podrà jugar Calero, i Fran Mérida serà baixa per sanció. Així doncs, un Espanyol que intentarà tancar l'any 2021 a casa amb bones sensacions.
Tenemos unos números extremadamente positivos, no diría ni si fuera de lo normal o no, pero son los que son muy buenos. De hecho, comparativa al resto, pues ahí andaremos, ¿no? con los mejores. Pero bueno, siempre hay margen de mejora también, así que mañana tenemos una oportunidad de incluso mejorar esos números en casa. Y bueno, pues a ver si somos capaces de hacer un buen partido para que cuando termine el partido, en ese último partido, como bien dices, pues podamos ser todos felices y tengamos un buen recuerdo, ¿no?, de ese último partido en este año 2021.
L'Espanyol podria repetir l'equip que va perdre fa uns dies al camp del Rayo Vallecano, amb l'equip més o menys habitual, amb Diego López a la porteria, Aleix Vidal, Sergi Gómez, Lele Cabrera, Pedrosa en defensa, acompanyant al centre del camp, aquell divare estarien Sergi Darder o Morlanes, i també Yangel Herrera, a les bandes en Barba i Puado, i a dalt Raúl de Tomás, que encara no ha fet un gol en els tres partits des que va tornar de la selecció espanyola.
Un 45,1% de copenautes diuen i creuen que l'Espanyol guanyarà bé demà contra el Levante. Apunti dues cites. Una, 9 de la nit, Eurolliga, fase regular, bàsquet, Barça-Madrid al Palau Blaugrana, i un altre clàssic, a Valdebebas, Madrid-Barça, diumenge a la Lliga Femenina de Futbol.
Posis unes pedretes a les butxaques perquè aquest vent ens acompanyarà el cap de setmana. Senyor Gil, moltes gràcies.
Bon cap de setmana.
Que vagi bé, adéu-siau. Les 7 de la tarda i 19 minuts, la linterna COPE Catalunya i Andorra. I d'aquí a re, a un moment, en parlem d'un tema important, sobretot per la gent fumadora. Parlem de que els metges demanen a Sanitat que acceleri el pla antitabac i que li doni força normativa.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Si tu hijo ha pasado de jugar con la imaginación a aprenderse todas las coreografías del TikTok, es el momento de venir a Facilmóvel y transformar su habitación a la medida de sus sueños. En Facilmóvel tenemos la solución para que tus proyectos se hagan realidad. Visita nuestras tiendas o llámanos y vamos a tu casa. Facilmóvel.es.
¡Yuhu! Ya no tengo deudas. He cancelado el 100% gracias a Área Jurídica Global. Ya no tengo embargos ni problemas legales. ¡Por fin!
Conoce a Área Jurídica Global y olvídate de tus problemas financieros en el 900 90 17 16. 900 90 17 16. Proveedores oficiales del Real Club Deportivo Español.
Per Nadal, regala BCN Clàssics.
Els concerts de les millors orquestres i solistes internacionals al Palau i l'Auditori.
Kissing, Orquestra de la Suite Roman, Filarmònica de Sant Petersburg, Orquestra Simfònica de Ràdio Viena i molts intèrprets més.
BCN Clàssics, la temporada dels mestres de la música clàssica.
Entrades, xecs regal i abonaments de temporada a bcnclassics.cat.
Aquest és l'univers artesà del cava Canals i Munner, on cada ampolla és un món. Des de 1915, elaborem els nostres caves Gran Reserva fent prevaler la qualitat de les matèries primeres. Més de 100 anys d'artesania familiar amb un cava elaborat de les primeres premsades de raïm i que ha estat valorada amb moltes medalles d'or. Cava Canals i Munner, a canalsimunner.com, a les millors vinoteques i als millors restaurants. Cava Canals i Munner, un cava que ajuda a quedar bé.
COPE Catalunya i Andorra.
El Ministerio de Sanidad ultima un ambicioso plan integral contra el tabaquismo que introduce, entre otras cuestiones, la prohibición de fumar en vehículos particulares, el empaquetado genérico de las marcas de tabaco y busca equiparar por ley las restricciones a los cigarrillos electrónicos. La Administración socialista es consciente del retraso que lleva en sus compromisos en la lucha contra el tabaco, en gran parte porque ha tenido que centrarse en combatir, dicen, la pandemia de la COVID, pero ahora ha decidido aprobar un plan con 5 metas y 21 objetivos que tratará de recuperar el tiempo perdido en los próximos 4 años. Por ese motivo, ya han empezado y han apretado el acelerador y acaban de enviar un borrador. De ese borrador y de lo que pretende el Ministerio de Sanidad, hablamos con Raquel Fernández, que es presidenta y portavoz de nofumadores.org. Raquel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Monse.
¿Estamos hablando de un plan ambicioso?
Estamos hablando de un plan ambicioso que lleva bastante retraso. De todas formas, este plan todavía está en proceso de... es un borrador, por lo cual todavía estamos a tiempo de incluir cosas que faltan. Uh-huh. Es bastante completo, pero eso no quiere decir que es mejorable, se puede mejorar.
Lo que ya se ha conocido, por lo menos hemos podido leer, que, por ejemplo, quieren prohibir fumar en el coche, en la playa, que haya más espacios al aire libre sin humo. En eso, imagino que vosotros estáis de acuerdo.
Sí, evidentemente estamos de acuerdo. Es una de nuestras grandes reivindicaciones, la ampliación de los espacios al aire libre sin humo de tabaco. Pero es verdad que en plan no concreta esos espacios porque este plan habla de que se va a hacer una modificación legislativa. Entendemos que en esa modificación legislativa es cuando habrá una mayor concreción. Efectivamente, es importante ampliar los espacios libres, al aire libre, donde no se fume, porque nuestro objetivo es que se desnormalice el consumo de tabaco para que las próximas generaciones no lo vean como algo normal, porque lo normal es no fumar. El 75% de la población no fuma.
Importante, imagino, como decías tú, que se plasmen una ley y también que se acompañen de presupuestos, porque cuando no hay dinero no se puede hacer absolutamente nada.
Efectivamente. Por ejemplo, nuestros vecinos franceses lo tienen muy bien estructurado. Ellos también tienen un plan y parte del dinero que se recauda, tanto de multas o las sanciones o de la industria, repercute directamente en la prevención del tabaquismo. Y eso es lo que hace falta aquí. porque evidentemente ya no es solo un tema sanitario, porque es, el plan es un plan transversal donde hablamos de educación, hablamos, o sea, hay que hablar con el Ministerio de Educación, con el de Agricultura, con el de Cultura, con varios ministerios, evidentemente, y luego también hace falta una dotación para que se pueda luchar contra el tabaquismo, porque el problema del tabaquismo fundamental es lo produce un producto que detrás de él hay muchos intereses económicos. Pero si no existiese ese producto, que es el cigarrillo, más luego ahora todos los productos asociados, que se produce artificialmente e industrialmente, no estaríamos hablando de la pandemia. Ya habríamos terminado con ella, ya habríamos sacado una vacuna.
Está claro, la prevención tendría que empezar en las escuelas.
La prevención tiene que empezar en las escuelas, por lo cual es importante que se hable con el Ministerio de Cultura, y eso está integrado dentro del plan, para que entre dentro, perdón, de Cultura, no de Educación, para que entre dentro de lo que son los currículos, tanto a partir de infantil, pero no hace falta, es verdad que es bueno hablar de prevención del tabaquismo directamente, pero va mucho más allá. Podemos hablar desde en primaria, cuando hagan un comentario de texto, que se hable del tema de prevención de tabaquismo, cuando hagan de un problema de matemáticas que se trate el tabaquismo. Se puede tratar de muchas maneras, no hace falta que sea directamente, puede ser de forma transversal en otras asignaturas.
Hay mucha gente que habla, gente entendida, médicos, sobre todo de la Sociedad Española de Medicina de Familia, que dicen que, muy bien, que es una estrategia ambiciosa y responsable, pero que no hay que esperar al 2023.
Efectivamente. Como decimos, vamos con mucho retraso y esto que hay que implementarlo lo antes posible. Tenemos que pensar que cada minuto que perdamos es una vida que podríamos estar salvando. Entonces, nosotros desde nosfumadores.org, junto con otro, con la comunidad científica y médica, llevamos por lo menos desde el 2016 dando un poco la plasta, por así decirlo, de que hay que mover ficha, porque es que la ley que se aprobó en 2005 y que se renovó en 2010 está totalmente obsoleta. Entre medios han salido muchos productos asociados, cigarrillos electrónicos, tabaco calentado, el tema de las cachimbas está totalmente descontrolado, las redes sociales donde se hace publicidad de tabaco, la industria de tabaco hace publicidad de tabaco a través de influencers y está totalmente descontrolado. La verdad es que, bueno, tenemos que tener en cuenta lo que decía, hay una industria que está detrás de todo esto y que, aunque nos quiera decir y vender la moto de que son productos destinados a adultos responsables que no quieren dejar de fumar, la realidad es que los influencers que están vapeando, están usando tabaco calentado, están en las redes sociales, y ahí no hay un señor de 50 años.
¿El tabaco más caro crees que favorecería que muchas personas dejaran de fumar, o el tema del empaquetado genérico sin marca hará que muchas personas también dejen ese hábito?
Ninguna medida es la panacea por sí sola. Lo que funciona es la implantación de un conjunto de medidas, que es lo que se trata con este plan. Entonces, por una parte está el empaquetado genérico, muy importante para desglamorizar y el tabaco, y además que se termine con el último soporte de publicidad que tiene la industria del tabaco. Por otra parte, algo fundamental es el aumento del precio a través de impuestos, pero no solo de el cigarrillo, sino también del tabaco de liar, de los cigarrillos electrónicos, del tabaco calentado, y además todo al mismo nivel, para que no se vaya de un producto a otro. Otra de las medidas es lo que decíamos, los espacios sin humo. A ver, ¿qué más? La equiparación, como decía, de los nuevos dispositivos con el tabaco tradicional. Son una serie de medidas las que hace falta implementar para que esto funcione.
Dicen desde Sanidad que han enviado esta estrategia a sociedades científicas, comunidades, para que hagan sus aportaciones, con el objetivo de que antes del 2023 estén en marcha las principales medidas. ¿Vosotros, desde nofumadores.org, habéis recibido esa estrategia?
Sí, lo hemos recibido y vamos a presentar nuestras aportaciones. Una de las cosas, por ejemplo, que echamos más en falta es que en ningún momento se hable de restricciones a la venta, que sería por donde deberíamos de empezar, porque, vuelvo a insistir, el producto que está creando este problema, estamos poniendo soluciones, pero no estamos quitando la causa del problema. Y el problema es el tabaco y la nicotina. Entonces, para empezar, habría que eliminar puntos de venta, empezando por las máquinas expendedoras. Lo que no puede ser es que en nuestro país haya más puntos de venta de tabaco que farmacias, por ejemplo. Y deberíamos de ir a un modelo como el que se va a implantar ahora mismo en Nueva Zelanda, que significa que se aumente progresivamente la edad legal para comprar tabaco. Los chavales neozelandeses que hoy tienen 14 años, cuando lleguen a los 18 años, no van a poder comprar tabaco. Y las generaciones que dan por detrás tampoco. Entonces, esa es la forma de terminar con el tabaquismo, de dejar de vender tabaco. Porque claro, o sea, que todo el mundo se a veces es ese palo ardiendo y dices, bueno, es que es un producto legal y ¿por qué no voy a fumarlo si es un producto legal y se vende y el Estado gana dinero? Bueno, pues a lo mejor deberíamos empezar a plantearnos qué es el momento de dejar de vender tabaco, aunque sea paulativamente.
Bueno, esas serían una de vuestras aportaciones. Imagino que muchas otras asociaciones, como la vuestra, también van a dar su opinión sobre ese mismo proyecto que ahora mismo tenemos entre las manos. Lo que está claro que expertos en tabaquismo critican que el Ministerio no plantee una nueva ley en lugar de una estrategia sin dotación presupuestaria, que quedaría todo esto en papel mojado. Estaremos muy pendientes de todo lo que vaya a ocurrir. Te agradezco, Raquel Fernández, presidenta y portavoz de nofumadores.org, que hayas estado con nosotros y de continuar con esa lucha, que no es fácil.
Muchas gracias a vosotros y cuando queráis estoy a vuestra disposición.
Gracias.
Esta Navidad con Vodafone One queremos darte dos líneas ilimitadas, fibra de alta velocidad y el pack televisión esencial por solo 49,99 euros al mes durante 12 meses. ¡Feliz Navidad! Pero lo que de verdad queremos es que estés cerca de los tuyos, porque esa es la conexión que más necesitas. Infórmate ya en el 1444, tiendas Vodafone o en vodafone.es/one.
Las nuevas restricciones a los viajes en avión a causa del aumento de casos de COVID y de la aparición de la variante Omicron llegan cuando aún queda un cúmulo de reclamaciones por vuelos suspendidos durante el 2020 y el 2021 sin resolver. En el primer estado de alarma, recordemos de marzo a junio del año pasado, se cancelaron cientos de miles de vuelos, una cifra sin precedentes, y meses después se produjeron diferentes limitaciones al transporte aéreo en función del país de origen y destino. Ahora el problema se reproduce con mucha menos intensidad, pero vuelven a añadir presión a los derechos de los pasajeros y a las aerolíneas. Avui parlem amb el Dan Miró, que és advocat especialista en reclamacions i indemnitzacions per cancel·lació i retards de vols, pèrdua i retards o pèrdua d'equipatge i overbooking. Dan Miró, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda.
Aquí s'ha ajuntat una mica de tot, no?
Sí, i sembla que es va agreujant aquests dies, sobretot de cares a les vacances de Nadal, que sembla que tornarà a haver molt d'interès per als consumidors a cancel·lar reserves en vista que va augmentant l'índex d'infectats de Covid, no? És automàtic, eh? Això ja, la IATA ja ho ha previst, inclús AENA ja sembla que també ho té bastant coll avall, que hi haurà una sol·licitud de cancel·lacions important pròxims 2-3 setmanes.
La majoria de gent, quan hi ha una cancel·lació, reclama el reembolsament dels bitllets, tot i que les companyies ofereixen allò de crédito de vuelo, no?
Correcte. Això ja sabem avui en dia. Hasta el Ministeri de Consum, ens ha costat, però hasta el Ministeri de Consum ja ha penjat una nota dient que això és il·legal. Això és il·legal. No que és tolerable, no, és il·legal. És a dir, el passatger, quan hi ha una cancel·lació d'un vol, té dret a la devolució íntegra, immediata, el reintegre del preu abonat. Per tant, en tot el que sigui crèdits de vol, alternatives que li doni la companyia, és sempre que el consumidor, l'usuari, ho accepti i li vagi bé. tenint en compte que ell és el que descarta el que li tornin aquests diners en metàl·lic. Això ho hem de tenir clar, que ens ha costat 2 anys, però encara hi ha gent que té bonos encallats del primer estat d'alarma i que ni li tornen els diners, ni pot utilitzar el bono, ni pot fer res. Aquesta gent segueix tenint dret a recuperar fins a l'últim euro dels diners abonats a la companyia. I, a més, han estat retinguts durant tot aquest temps, diguem-ho clar, il·legalment.
Encara hi ha molta gent que no ha cobrat aquestes cancel·lacions,
molta.
Dan?
Molta. Pensa que, a més, la majoria que han cobrat o són companyies molt sèries que en queden molt poques, o els que han cobrat és perquè han demanat l'auxili judicial, i clar, l'auxili judicial, que són els jutjats mercantils de tot l'Estat, estan bastant saturats i desbordats, i la mitja d'un any ben bo per resoldre aquesta situació succeeix. Per tant, si és veritat que ja en aquests moments ja s'han recuperat moltes quanties de demandes presentades, però clar, aquesta no és la funció dels jutjats, tenir que utilitzar els jutjats com a servei d'atenció al client, perquè els de les aerolínies no funcionen, bueno, intencionadament no funcionen, perquè hem de tenir molt clar una cosa, és dir, que de cada 1.000 passatgers que tenen dret a la devolució íntegra del seu bitllet i que es van trobar amb una cancel·lació i van sol·licitar el reembolsament, però els hi van encolomar directament un bono d'aquests meravellosos que no han pogut utilitzar per les contínues afectacions i onades del Covid, parlem de que un 2-3% és el que arriba fins al final. Per tant, moltes companyies low-cost estan quedant-se amb una caixa indecent de gent que no ha acabat recuperant el diner i que té un bono allà, però que no acabarà ni utilitzant-lo, perquè, a més a més, li caduca el bono, però que, a més, tampoc acaba sol·licitant judicialment, que és l'única forma que entenen algunes aerolínies. Per tant, és una cadena. Jo no vull dir que el benefici és rodó per l'aerolínia, però el que està clar és que és un perjudici claríssim i que, a més, la llei empara els consumidors. No està arribant.
El que és cert, Dan, és que a vegades, per fer aquesta sol·licitud de reembolsament, es fa com farragós. Ho dic perquè jo sóc persona que agafo molts vols, m'agrada molt viatjar i, malauradament, m'he trobat amb aquesta situació. I no només ja lo farragós de tornar a enviar un e-mail, a tornar a reenviar, digue'm el número de vol, digue'm el dia que tal, i arriba un punt que, clar, ni te'n recordes, i hi ha molta gent que llença la tovallola, que diu, mira, escolta, m'és igual.
Correcte.
Passo olímpicament.
Està estadísticament està comprovat que tot el que no supera els 100 euros... la majoria de passatgers no estan disposats a passar pel tràngol que les aerolínies han dissenyat sense molta fonamentació per aconseguir el seu resultat, que és que el passatger abandoni. Quines són les que es recuperen? Quina és on arriba la gent fins al final? Pues quan parlem de quanties de vols importants, que normalment són vols internacionals, intercontinentals, que superen els 100 euros, els 200... Però, clar, la majoria del passatge en aquests moments de la venda a nivell europeu és low cost, que no supera els 100 euros. Clar. La majoria d'aquests diners són ingrés directe i sense cost per l'aerolínia. Ho dic i ho repeteixo perquè sembla que ningú ho vol entendre, ni la fiscalia en aquest moment, quan hi ha massivament devolucions per fer.
Això ha fet que molta gent, el que ha estat passant i passa, ha fet que molta gent agafi assegurances de vol, no? Quan un agafa, diu, vol assegurar aquest vol en cas de tal, és tan fàcil tenir una assegurança de vol i que et tornin els calés o què?
Sí, a veure, és important. Lo de l'assegurança, ho hem dit des de la primera onada de Covid, que la primera sí que era causa de força major i, per tant, aquí no hi havia una discussió, és a dir, les companyies havien... A partir de la segona onada, compte que ja no hi ha causa de força major. És a dir, qualsevol que compra un vol a dia d'avui pot saber que si la companyia el mes de març, que jo he comprat ara un vol, hi ha una onada de Covid i ella opera aquell vol, com tu no pugis al vol perquè et fa por anar a no sé on, que hi ha moltes infeccions i és perillós i està molt tancat, perds el vol, perds els diners. Llavors, és importantíssim que a partir d'ara es compri, a diferència d'abans, que es comprava a fons perdut, allò de dir, escolti, que en 15 euros, 20 euros, 40 euros, i no ni assegurances ni res, ara s'ha de mirar. Quina és la tarifa que compres per veure si tindrà possibilitat de canvis i reembolsos, o bé agafar una assegurança que ja s'han posat al dia, també. I n'hi ha moltíssimes.
Sí,
només
sí.
Cal que navegueu una mica i veureu per 10, 15 i 12 euros assegurances que et donen fins a 40 i 50 opcions de diferents possibilitats.
Sí, sí.
Per tant, sí, és molt important. Però també és cert que encara hi ha molta gent que és que el gran gruix de vol que es compra és low cost a nivell nacional i mig radi, que vol dir vols, és el que deia, de menys de 100 euros. Clar, la gent diu, jo pago 80 euros per un vol, pagaré 20 euros per una assegurança. Doncs,
clar.
Bueno, és el que hem de valorar. Però s'ha de tenir molt clar que val la pena. Per què? Perquè la causa de força major només es dona quan la companyia cancela el vol. Si la companyia no cancela el vol, com que ja no hi ha una imprevisibilitat com hi havia a l'inici, que és el que diu el Tribunal Suprem, ja no estem davant d'una causa de força major i si la companyia opera el vol, si no has pujat és perquè no has volgut.
Clar.
Encara que al lloc de destí et demanin una PCR d'anada, una de tornada, estigui tot tancat i escolti'm, és que no m'interessa anar. Aquest...
Sí, òbviament.
Pues, tenia que... Ara ja ho tenim que preveure, això.
Dan, hi ha hagut una època durant la pandèmia que n'hi van haver-hi tants anul·lacions de vols que les companyies et deixava comprar el bitllet i si per qualsevol cosa no podies volar, podies canviar el bitllet sense pagar els 50 euros de canvi o de nom o de destí. Ara han tornat a posar-ho com estava antigament. És a dir, que si tu no pots anar en aquell vol, pel que sigui,
correcte,
no et deixen canviar-ho. O sigui, per què hem tornat enrere?
La IATA això ja ho va deixar molt clar en el seu moment. La IATA és l'organització d'aerolínies que agrupa la major part de les de tot el món. I va dir, companyies, ens hem de posar al dia perquè el passatger no té confiança en nosaltres. Veient el panorama que hi ha i els problemes que tenim, hem de buscar un sistema que aconseguim que el passatger torni a confiar en les aerolínies. I es van treure de la màniga tot aquest sistema. De dir, escolta, no pateixi, vostè contracti, perquè la màquina de fer diners de l'aerolínia no pari, vostè contracti, no tingui cap problema, que si no li volarà, i les campanyes i tot. Clar, un cop es recupera la confiança,
sí,
que semblava
sí.
que ja estava recuperada, ja això no és necessari, i anem a treure el màxim benefici. Lògic, és dir, aquesta gent tenen un negoci i volen treure'n el màxim rendiment.
Però és un autèntic error, un autèntic error.
Sí, perquè la gent es comença a enfadar, però encara ja estem... Aquí el problema és que qui domina les estadístiques, qui té les dades, són les aerolínies. Qui sap de cada quants milers de passatgers li acaba tornant els diners, no és ni vostè ni jo, sinó l'aerolínia, i ho té molt clar.
No.
I és molt complicat demostrar que de cada 2.000 passatgers només 5 li acaben recuperant aquests diners. I llavors, encara molts usuaris, pel preu que acaba pagant, diu, pues, miri, pues, mala sort. O... Però per això hem d'insistir moltíssim en que ara, amb una reserva de futur, s'ha de pensar en aquests dos paràmetres, que és o bé les condicions del vol que es compra han de convèncer el passatger, que és tant possibilitat de canvi o de reembols, això ha d'anar inclòs a la tarifa, perquè si compres les tarifes normals del 90 i pico per cent que es compren, són irreembolsables, immodificables, i clar, hem de veure, hi ha sistemes de poder buscar noves tarifes d'aquest tipus, clar, són més cares. O el tema del seguro, que ja li dic, hi ha moltes companyies de seguros que s'han posat al dia en tot el tema del Covid, ja ho inclouen en totes les possibilitats, i comença a valdre la pena amb un bitllet de 60-70 euros gastar-se en 15 anys i assegurar-te que podràs com a mínim recuperar-lo.
Jo només dir-te, Dan, que tot just avui m'han cancel·lat un bitllet pel dia 31 per anar al Marrakeix. O sigui que hi ha molta gent que es trobarà en aquesta situació i jo, en el minut zero, ja he començat a reclamar el meu reembolsament.
Ben fet. El problema de Marrakeix, el Marroc, que és un dels, tan igual que Israel, van fer un lockdown, un tancament molt fort i sense previsió i sense comunicació. És evident que totes aquestes reserves sí que hi ha causa de força major i tenen dret a que se'ls hi torni fins a l'últim euro d'aquest bitllet. Sí que és veritat que algunes institucions europees deien, escolti, companyies, si vostès volen convèncer els seus passatgers de que en vez de tornar-li els diners els hi donen un bono, que vingui amb un cert incentiu, perquè clar. Jo he comprat un bitllet de 100 euros i a mi em donen un bono de 100 euros, a mi això no m'incentiva res, perquè d'entrada els 100 euros ja els guardo jo.
I tant.
I si, si vol, doni'm un bono de 200 euros.
Sí, sí.
I llavors podem, ho penso, però segueixen fent trampa.
Ai, Déu meu, amb totes les coses que han passat, no hem après res, eh? No hem après res. De totes maneres...
Tenim poca memòria.
T'agraeixo molt, Dan Miró, advocat, i a més un expert en aquests temes, que segurament que al vostre despatx us arriba molta gent que té problemes, això, amb reclamar bitllets o el tema de pèrdues de maleta, etc. T'agraeixo molt que hagis estat amb nosaltres, perquè, com sempre, ho has explicat de meravella. Si no en tornem a parlar, que tinguis un bon Nadal i una molt bona entrada d'any, Dan.
Igualment.
Gràcies.
Gràcies.
Molt amable. Adéu. Adéu. Doncs ha quedat claríssim. 7:45. ¿Te digo algo? ¿Sí? ¿Te interesa? ¿Línea directa? Bueno, pues tener los 15 puntos y cambiarte a Línea Directa te ayuda primero para ahorrar en tu seguro de coche y moto bajándote hasta 100 euros en tu seguro. Y segundo, para librarte de la frasecita de solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Así que vete a Línea Directa 917-700-700, 917-700-700. Ya sabes que tienes que consultar las condiciones en lineadirecta.com.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope. En facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654-4555.
Ahorra en tus compras de Navidad con los 3 días sin IVA de MediaMarkt. Del 10 al 12 de diciembre te descontamos el menos 21% de IVA en televisores, electrodomésticos y mucho más. Aprovecha ya en tu tienda y en MediaMarkt.es. MediaMarkt, esta Navidad está hecha para ti.
La despesa de les famílies es dispara. Els espanyols preveuen gastar, atenció, una mitjana de 258 euros en compres de Nadal. Això és un 7% més en comparació amb la despesa de l'any passat. Tot plegat en un moment en què emergeixen noves formes de finançament que incentiven encara més el consum. Allò de compra ara i pagar després. És una tendència que els experts alerten que pot crear una falsa sensació de pagar menys per un producte i precisament per tot això té una acceptació especial de bona part dels consumidors. Aquest pagament ajornat, ara per ara, el fa servir un 3% de la població aquí a Espanya, però els experts asseguren que cada cop s'hi afegiran més persones. En parlem amb Elisabet Ruiz Dotres, que és professora dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC i experta en educació financera. Elisabet Ruiz, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Associem aquest compra ara i pagar després amb les rendes de les persones que cada cop són més baixes?
Doncs sí, precisament. Qui està buscant aquest tipus de finançament respon a un perfil, sobretot un perfil jove, respon, i també un perfil doncs, amb pocs ingressos, amb pocs recursos econòmics, i per tant, doncs, com que no ho poden comprar ara, però sí que ho volen ara, opten aquest tipus de finançament.
Uh-huh. S'ha demostrat llavors que com més facilitats de crèdits et donin, la gent s'enganxa més, no?
I tant. La societat és consumista. Cada vegada tendim a consumir molt més i també, a més, doncs, tota la tecnologia, tot el món d'internet ens condueix a ser encara molt més consumistes perquè perdem consciència del que comprem i del que gastem quan no ho toquem físicament. Uh-huh. El fet d'anar a comprar coses amb les mans, de pagar amb efectiu, sabem més o menys quan hem comprat i quan hem pagat. Quan ho fem per internet, doncs perdem aquesta consciència, no sabem quins paquets ens han d'arribar, si han arribat tots, trucar al timbre i no sabem ni què ens porten. Doncs això reflexa aquesta pèrdua de consciència que ens porta a un increment del consum, perquè no sabem si hem consumit molt o no, si ens ho podem permetre o no ens ho podem permetre, perquè precisament la manca d'educació financera ens porta que no hi hagi una planificació financera.
És el que t'anava a dir, que hi ha molt poca educació financera i això suposa que la gent no faci una planificació correcta, no? Com més petit és l'import que s'ha de finançar, més fàcil és enganxar-s'hi.
Exacte, i a més, com que no està vinculat a una entitat financera, perquè normalment són fintechs, són aquestes aplicacions per internet que et financien durant un període curt de temps, doncs què passa? Que tampoc ho veus anar a la compte bancària i probablement, si no t'ho apuntes, ni recordaràs que has de pagar allò. A no ser que t'enviïn un missatge recordatori que properament tindràs un pagament, però clar, si no has fet la planificació de guardar aquells diners, doncs un
perd la consciència i s'oblida de que té uns deutes.
Com hauríem de planejar tot plegat? T'ho dic en el tema, per exemple, si ara ens proposem lo típic, les compres de Nadal, quin seria un bon plantejament?
El plantejament sobretot s'ha de fer a principi d'any. Ara anem una mica tard per fer les compres, no? Però jo el que sempre aconsello, doncs, ja que estem a final d'any, però també estem molt propers a l'inici del proper any, estem una planificació financera. Mirem d'estalviar cada mes entre un 10 i un 20% de la nostra renta disponible.
Mm-hmm.
I aquests diners els guardem, precisament, per despeses que podem tenir al llarg de l'any. I que només ens gastem allò que hem planificat que ens gastaríem, aquells diners que tenim. I no tirem tant de crèdits, perquè tirem de crèdits, les persones que tirem de crèdits és perquè probablement no hi ha hagut un bon finançament, una bona planificació financera.
Mm.
El crèdit no és dolent, el crèdit és bo, sempre i quan ho facis d'una manera en què hi hagi una planificació financera i que tinguis intel·ligència financera o que estiguis educat financerament. És a dir, si en lloc d'utilitzar uns diners per comprar ara, per exemple, un televisor, estic posant un exemple qualsevol,
sí,
per comprar un televisor, aquests diners jo els inverteixo i silencio el meu televisor a un cost molt baix, doncs potser el rendiment que em dona d'aquesta inversió és més gran que el cost del finançament del televisor i, per tant, hi surto guanyant. Però això què vol dir? Que jo he tingut una planificació financera perquè al final del deute jo puc tenir aquests diners i els puc retornar i, a més, doncs he actuat amb una sabidoria financera. El problema és que la gent no té aquesta educació i normalment s'endeuten sense posar una inversió paral·lela i, per tant, al final d'un període en el que hem de tornar el deute, no tenen els diners o els surt un deute molt costós.
Clar, perquè s'han de pagar interessos. I ja no parlem de les targetes revolving, no?
Exacte, bueno, això ja és. Al final, el problema aquí és que si s'acaben deutant, acostuma a ser un perfil de gent amb molt poca educació, amb molts pocs recursos, i acaben tenint un crèdit, un nivell de crèdit molt elevat, i llavors es troben que les entitats financeres tampoc els poden donar préstecs perquè ja estan molt al límit, recorren a altres opcions, i el fet de recórrer a altres opcions al final doncs els aporta a un nivell d'endeutament molt alt i pagant un tipus d'interès, que és el preu del préstec, molt més alt del que haurien de pagar.
No som molt conscients, moltes persones, de que tenim targetes i que aquestes són revolving. Com saber-ho, Elisabet?
Doncs hauríem de mirar el contracte que vam signar amb l'entitat financera. Si no trobem el contracte, doncs normalment a la web ho hauria de posar quin tipus de targeta és, si és una targeta, en quines condicions té aquesta targeta. La banca online
sí,
ho hauria de posar, però avui en dia que és tan fàcil doncs, connectar-se a la banca online, posar un missatge en el gestor que tenim assignat i preguntar quines són les condicions de la nostra targeta, inclús si és una targeta de crèdit, doncs preguntar quin és el nostre límit de crèdit, perquè si estem molt més del crèdit que tenim
sí,
a disposició, també ens cobraran uns interessos molt més alts i hauríem de saber quins són els interessos de penalització.
Certament. El que està clar és que la capacitat d'estalvi del consumidor espanyol s'ha vist afectada els darrers anys per les conseqüències d'una crisi econòmica, una pandèmia i, darrerament, una inflació elevada i uns costos energètics que tenien impacte en totes les butxaques. Elisabet.
Exacte. Clar, de cara al proper any doncs, ens trobarem que les rendes disponibles de les persones seran molt més baixes perquè la pressió fiscal està augmentant paulatinament i, a més, doncs, tenim un increment de preus que veurem com acaba evolucionant, però que, clar, que en determinats productes aquest increment de preu ja perdurarà en el llarg termini.
Uh-huh. Doncs esperem que la gent que ens escolta tingui una bona previsió, no endeutar-se, i allò de comprar ara i pagar després, ens ho hem de pensar, perquè després, al moment sí que és una satisfacció, però després arriben les decepcions i els mals de cap per poder pagar. Elisabet Ruiz d'Otres, professora d'Economia i Empresa, moltes gràcies i bones festes.
Gràcies a vosaltres, bones festes igualment.
Iberdrola abrió el camino de las energías limpias. Y ahora también, el de la igualdad a través del deporte. Apoyando a más de 300.000 deportistas, 16 federaciones y 23 ligas femeninas. Estamos abriendo caminos. ¿Hasta dónde llegaremos? Iberdrola, socio de igualdad del Comité Olímpico Español. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer. La Linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
En
En COPE cada vez sois más las personas que queréis vivir el deporte con los números uno de la radio española.
1.668.000 oyentes como tú eligen los fines de semana tiempo de juego para vibrar.
Según el EGM, Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño consiguen su mejor marca y se mantienen como líderes indiscutibles de la radio deportiva los fines de semana.
Un año más, gracias EGM.
Si tengo que esconder, me quedo contigo.
Y el partidazo de COPE cierra el mejor año de su historia siendo el referente de la radio deportiva nocturna.
Tenemos por delante una gran noche de radio. Una gran noche de radio, ¿eh? Además, de estas que las siento de verdad, en la piel.
Por todo ello, te decimos gracias.
Me quedo contigo.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, estando dentro de casa, puedo conectar la alarma.
Claro. Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Esta Navidad, con Vodafone One queremos darte dos líneas ilimitadas, fibra de alta velocidad y el pack televisión esencial por solo 49,99 euros al mes durante 12 meses.
¡Feliz Navidad!
Pero lo que de verdad queremos es que estés cerca de los tuyos, porque esa es la conexión que más necesitas. Infórmate ya en el 1444, tiendas Vodafone o en vodafone.es/one.
Aprovecha y ahorra en Carrefour y Carrefour.es, porque por compras superiores a 40 euros en juguetes tienes un 25% de descuento acumulable en tu cheque ahorro. Solo por ser socio del Club Carrefour y solo hasta el 13 de diciembre. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Dos minuts, arribem a les 8 de la tarda. Això és la Linterna COPE Catalunya i Andorra. I la veritat és que aquesta setmana sempre marxem contents, eh? Però aquesta setmana més encara, si cal, perquè gràcies a vosaltres aquest programa puja d'audiència, cosa que ens n'alegra moltíssim. Gràcies per estar darrere de 7 a 8 del vespre a la Linterna COPE Catalunya i Andorra. I anem sumant amics, eh? Cosa que ens agrada. Nosaltres tornarem a partir de dilluns, a la mateixa hora, a la mateixa sintonia de la cadena COPE, i que sapigueu que si voleu saber, voleu recuperar, voleu escoltar o qualsevol cosa relacionada amb el programa o amb el que es fa aquí a la cadena COPE, a través de la plana web cope.es podeu trobar absolutament tot. Només heu de clicar el programa que voleu escoltar, les entrevistes que voleu tornar a repescar o el que sigui. Ja sabeu que la informació és 24/7 a través del web de COPE Catalunya i Andorra. Nosaltres desitjar-vos que passeu un molt bon cap de setmana, vigileu amb la carretera, vigileu amb el temps i amb aquestes ventades tan fortes que hem tingut durant tota aquesta setmana, que segons el temps la cosa anirà a millor a partir de demà. Que descanseu, que passeu molt bona tarda nit, salutacions de la Montse Rodríguez i ara arriba, com sempre, la Linterna d'Àngel Expósito. Que vagi molt bé, gràcies per escoltar-nos, bona setmana. Adéu-siau.
COPE Catalunya i Andorra.
En Hipogegant, la tormenta perfecta en precios. Con precios imposibles de mejorar, compruébalo. Sofás cheslong con asientos extraíbles, respaldo reclinable con arcón y puffs, modelo Fura antes 1898. Ahora 759 euros. Pague a 12 meses sin intereses. La tormenta perfecta en precios. Hipogegant en Terrassa, Granollers, Girona, Vilanova, Manresa i Parets del Vallès. Hipogegant.com.
Aquest és l'univers artesà del cava Canals i Munner, on cada ampolla és un món. Des de 1915, elaborem els nostres caves Gran Reserva fent prevaler la qualitat de les matèries primeres. Més de 100 anys d'artesania familiar amb un cava elaborat de les primeres premsades de raïm i que ha estat valorada amb moltes medalles d'or. Cava Canals i Munner, a canalsimunner.com, a les millors vinoteques i als millors restaurants. Cava Canals i Munner, un cava que ajuda a quedar bé.
Si tu hijo ya no cabe en su cama, quizás sea el momento de que vengas a Fácil Móvil y descubras.